Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Hola, bona tarda i bona festa de la Immaculada, amics i amigues. Ens trobem en un dia molt assenyalat, molt important en el calendari cristià, enmig de l'Advent. Enguany, entre el primer i el segon diumenge d'aquest temps de preparació per al Nadal, els cristians som cridats a venerar la nostra mare sota aquest dogma, sota aquesta advocació, la Puríssima Immaculada Concepció. Recordem que va ser l'any 1854 quan el papa d'aquell moment va proclamar aquest dogma. L'any vinent es compliran 170 anys d'aquell esdeveniment. Recordem que ahir al vespre es va celebrar la vetlla per a joves de la Immaculada a la Basílica de la Mercè i que aquest matí el cardenal Joan Josep Omella ha presidit la missa pontifical a la catedral barcelonina. Aquest vespre també tindreu la possibilitat, si no ho heu fet encara, de seguir l'Eucaristia per Ràdio Estela a un quart de vuit des de la mateixa catedral. Tot plegat forma part d'un dia que marca una mica, a nivell familiar i també pastoral d'alguna manera, la celebració del prenadal. I en aquestes dates la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona ofereix una gran diversitat de propostes per apropar l'esperit del Nadal a la ciutadania. Dins del programa d'activitats, que ja es pot consultar a la pàgina web de la Basílica, destaquen el concert de Nadal, la il·luminació dels grups escultòrics de la façana del naixement amb motiu dels 800 anys del primer pessebre, el Festival de la Infància i el tradicional taller infantil de Nadal, entre moltes altres propostes. Hi haurà fins al 31 de desembre tot aquest seguit d'activitats. Us invitem a visitar el web sagradafamilia.org. Avui, en aquest dia especial, el programa Sense Distància us oferirà una entrevista a la presidenta de l'Associació de Confraresses de Barcelona, Núria Borràs, que ens parlarà de la setena Trobada Nacional de Confraresses que es fa, organitzada per aquesta entitat, a Barcelona aquests dies, des d'aquest dijous i fins aquest mateix dissabte. Aquest dia, aquesta festa de la Immaculada, per exemple, a la tarda s'estan vivint activitats a Badalona. I també Posa llum al món és el títol d'una nova campanya de Mans Unides en què l'entitat crida les parròquies a participar en el que és fer un donatiu per col·laborar amb els projectes de l'ONG Catòlica. Conversarem uns minuts amb Mireia Angerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona. Dia avui per a la secció Temps de Diàleg, com és habitual els divendres. Manel Forcano parlarà de la publicació El llibre de la claredat, un llibre sobre la càbala jueva i el seu intent de trobar respostes als textos bíblics, ara editat per Fragmenta en català. Manel Forcano ens en parlarà. I una valoració sobre la recent audiència privada del papa Francesc amb el president català Pere Aragonès serà feta en aquest cas per Carles Armengol, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Una trobada que s'emmarca en la preparació per al mil·lenari de Montserrat el 2025 i la propera finalització de les obres de la Basílica de la Sagrada Família. Completarem el programa d'avui, aquesta proposta especial del Dia de la Immaculada, amb la secció en sortida, també habitual els divendres, avui amb una activitat que ens ofereix l'Escola de Famílies en Camí, grup que convoca trobades mensuals o bimensuals cada diumenge al matí a l'església de Sant Miquel dels Sants de Barcelona. Divendres 5 de novembre van començar les activitats i continuaran fins al juny. Això és el que us proposem fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Barcelona acollirà del 7 al 9 de desembre la setena Trobada Nacional de Confraresses que organitza l'Associació de Dones Confraresses de Barcelona amb el patrocini de l'Arcabisbat, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona, la Federació Andalusa de Comunitats i el Centre d'Estudis Rocieros i Cultura Andalusa a Catalunya, com també amb la col·laboració de la Germandat del Santíssim Crist Redemptor i Nostra Senyora de la Soledat de Badalona, el Consell General de Germandats i Confraries de l'Arcabisbat i la parròquia de la Mare de Déu de Betlem de la capital catalana. L'activitat de sessions i actes començarà el dijous 7 de desembre al Seminari de Barcelona, amb diverses taules rodones, un reconeixement a la dona confraressa i una visita nocturna a la catedral. L'endemà, després d'una missa a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, els actes es traslladaran a la tarda a Badalona, al Teatre Blas Infante, i més tard a la seu de la Germandat del Santíssim Crist Redemptor i Nostra Senyora de la Soledat, a Badalona mateix. Per acabar la trobada, el dissabte 9 de desembre es duran a terme diverses ponències a la Sagrada Família. Aquest congrés, aquesta trobada, acabarà amb una visita guiada al temple més emblemàtic de la capital catalana. Avui parlem amb la veu de l'Associació de Confraresses de Barcelona, que es va formar el juny del 2008 i amb els estatuts aprovats des del novembre del 2009, aquesta entitat té com a missió principal facilitar la integració de les dones a les confraries, promovent o organitzant actes que ajudin a formar-se, xerrades, conferències i gestos per divulgar el paper de les dones confraresses, entre moltes altres iniciatives. Tenim amb nosaltres la presidenta de l'Associació de Confraresses de Barcelona, Núria Borràs. Núria Borràs, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Gràcies. Ens pot recordar, primer de tot, en una definició breu, si pot ser, què és una confraria, entesa com una associació de pietat popular?
Bé, una confraria és un grup de fidels que s'ajunten per fer els seus actes creients, i principalment són actes de culte, i dintre de la nostra idiosincràsia entra el que són les processos al carrer, que és com una catequesi al carrer.
Efectivament, aquest culte que moltes vegades és en esglésies, però que també pot ser, doncs, amb aquesta difusió de les imatges. Quines són les particularitats i sobretot les necessitats de les dones confraresses dins d'un món que ha de ser certament de tots els creients, homes i dones?
Bé, doncs aquí les dones, si bé ens hem anat introduint a les confraries, perquè en el passat les dones no podien, hi havia moltes confraries que no deixaven entrar la dona, no les deixaven processar al carrer, la dona es dedicava a posar les feines més típiques de casa, no?, de cosir túniques, però no podien participar de la vida de la confraria. Si bé ara ja les coses han canviat una mica i hem avançat, i ja sigui per necessitat o a vegades per moda o perquè realment pensem així, les dones ja s'han pogut integrar en les diverses tasques de la confraria i en la culta al carrer, i ja poden sortir en processó, però no tot arreu és igual. O sigui, hi ha llocs que encara no deixen que les dones puguin sortir en processó i ni puguin portar un pas, i és difícil moltes vegades que estiguin a les juntes directives, no? Doncs, uh-huh. Poc a poc això s'ha anat aconseguint, i allò és que sí, però encara ens queda una mica de camí per recórrer.
Queda feina per fer, en altres paraules. Com van néixer aquests encontres, com el que es fa del 7 al 9 de desembre a Barcelona, i com va sorgir la idea de portar-los aquest 2023, de portar una de les seves edicions a Barcelona?
Doncs es van començar degut a aquest tema de que les dones no podien entrar a les confraries, van començar a formar confraries de dones i també associacions de dones per lluitar perquè la dona pogués integrar-se dins de les confraries. Una d'aquestes associacions, la més forta, era l'Associació de Mujeres Cofrades de Cartagena, i van pensar que seria bo començar a fer aquestes trobades per saber com estava la dona en les diferents localitats d'Espanya, i per poder juntar-nos totes i poder explicar públicament què és el que passava, no? Denunciar una mica la situació de la dona en el nostre àmbit confrare. Uh-huh. D'aquesta manera, elles van organitzar a partir del 2005 el primer congrés, aquesta primera trobada, i a partir d'aquí, cada 2 anys, periòdicament, s'han anat succeint els encontres fins al 2017, que va ser l'última a Huelva, i que degut a la pandèmia vam tenir que parar.
Ja. Bé, doncs encara li volem preguntar a Núria Borràs, presidenta de l'Associació de Confraresses de Barcelona, per alguns altres temes breument. Aquesta trobada de confraresses d'Espanya a Barcelona són 3 dies amb sessions, ho hem dit abans, que d'alguna manera volen aterrar en la realitat de les dones dins les confraries i en espais diferents on hi haurà les sessions, com ara el Seminari de Barcelona, la Basílica de la Mercè, Badalona i la Basílica de la Sagrada Família. Què espera vostè en general de tota aquesta experiència compartida?
Bé, nosaltres esperem doncs, continuar parlant de la situació de la dona, de fer consciència de com estem i trobar la manera de poder continuar amb la integració i poder continuar avançant això, la integració de la dona dintre de les confraries en aquests nivells més alts que encara no hem arribat.
Doncs a seguir avançant i sota l'impuls, en aquest cas, d'un encontre molt interessant. I finalment, com veu vostè en general el present i el futur de les confraries, ara que també s'avança en la integració de la dona, les confraries com a col·lectius, no?, que porten, vostè ho ha dit, el missatge cristià al carrer i a la societat a través de passos, d'imatges i de devoció en general.
A veure, estem vivint èpoques complicades pel tema religiós, no?, per les persones que som religioses i som creients. És època difícil, però nosaltres volem seguir treballant i intentant de que això continuï. És difícil que els joves accedeixin a les confraries, però justament aquesta generació, aquesta última generació, estem veient que la gent jove està molt més animada i que té unes creences més fortes i esperem que això continuï.
I tant, així ho desitgem també nosaltres. Que vagi molt bé aquest encontre. En parlarem més quan s'acosti la data i quan s'estigui celebrant del 7 al 9 de desembre, coincidint amb la Immaculada, a Barcelona i a Badalona, encontre nacional de confraresses, d'associacions de dones confraresses. Gràcies, Núria Borràs, presidenta de l'Associació de Confraresses de Barcelona. Enhorabona i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Posa llum al món és el nom d'una nova campanya de Mans Unides. Ens hi referíem pel que fa a la participació individual en aquestes 24 hores de Mans Unides el cap de setmana passat, escoltant la presidenta delegada de l'entitat catòlica Barcelona, Mireia Angerri. Però avui ens volem centrar en el que és l'extensió d'aquesta iniciativa com una crida a les parròquies perquè participin durant tot el novembre i uns dies del desembre en aquest Posa Llum al Món. Consisteix a fer un donatiu per col·laborar amb els projectes de Mans Unides per aquest any, concretament a les zones rurals de l'Índia. Es reparteixen unes espelmes que es distribueixen als feligresos en aquelles comunitats cristianes que s'hi sumin, i un cop enceses es fa una fotografia que es penja, com ja es va fer el cap de setmana passat, a les xarxes socials de l'entitat. Tenim amb nosaltres uns minuts avui en directe Mireia Angerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona, precisament. Mireia, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies per aquesta finestra que vostè ens obre. Bé, com es pot participar en aquesta iniciativa, que en aquest cas està més pensada per a parròquies i comunitats, oi?
Sí, i tant. Però tothom hi és convidat, per suposat. És una mica l'extensió del que ja hem fet aquest cap de setmana amb molt d'èxit. És aquestes 24 hores que han servit per il·luminar el món. I és aquest gest senzill d'encendre una espelma, de pensar en els que no són tan afortunats com nosaltres i de donar-los una mà, extenent la nostra mà, extenent la nostra ajuda a través de Mans Unides, que ho fan arribar als quasi 500 projectes que estem portant a terme aquest any, i especialment en aquest que tu has comentat de la Índia. Uh-huh. La veritat és que ha sigut una iniciativa que ja portem més de 10 anys portant a terme i que ha tingut molt èxit. Perquè, bueno, a mi personalment les espelmes m'encanten, no?
Sí.
I crec que el símbol, no, de portar llum a la foscor de la fam, a la foscor de la pobresa, no, a la foscor de la desigualtat, doncs és molt metafòric, però és molt real, no?
Sí, és indicatiu, és simbòlic, la llum que encén el món, però, exactament, ens dona un missatge de la feina que hi ha per fer, que és molta.
Sí, i la llum és esperança, no? És esperança. Mm. La foscor és tristor, la llum és esperança. I ha tingut molt bona acollida aquestes 24 hores de llum, que van començar el dissabte, van acabar el diumenge.
Sí.
I aleshores, doncs, hi ha hagut la iniciativa, doncs, de perllongar encara. De fet, és una iniciativa que la tenim tot l'any, no?, a les nostres mans. Sí. Aquesta d'encendre una llum és tan simbòlica, especialment a les parròquies, on trobem al nostre abast moltes espelmes, no? I es tracta, doncs, d'encendre una espelma amb un desig, i això ho fem ja no només en els aniversaris, oi, que ens porten el pastís amb les espelmes i diuen, demana un desig i bufa. En aquest cas no bufarem, encendrem l'espelma i demanem un desig per a aquelles persones més vulnerables en aquells països més empobrits del nostre món, doncs que passen fam i que viuen situacions de pobresa extrema, no? I com que nosaltres som molt afortunats, segur que tenim alguna cosa a donar i a compartir d'això que tots ens gaudim, no?, pels que no en tenen tant.
Sí.
I us convidem, doncs, a participar-hi.
Sí, com a suggeriment, ja per acabar, Mireia Angerri, què pot fer, per exemple, una parròquia que s'hi vulgui sumar? Segur que hi ha moltes maneres, però de vegades hi ha experiències de fer-ho a nivell comunitari, de fer algun acte.
La veritat és que a nivell comunitari sempre surten millor els actes. Tot i que estem acostumats a anar a la nostra parròquia i encendre un ciri o una espelma amb la intimitat, no?, d'aquell desig, doncs, de pregar per alguna persona que està malalta o per algú que ho necessita. Quan qualsevol d'aquestes accions la fem en comunitat, és molt més poderosa, i això constaten moltes persones que es dediquen a resar i a meditar diàriament, que quan ho fan amb comunitat, aquesta voluntat sumada és molt més potent, no? I, per tant, us convidem a que la vostra parròquia, doncs, organitzi, doncs, un senzill acte d'encendre unes espelmes, no?, de pensar en aquests països del sud. I si, a més, voleu fer un petit donatiu a Mans Unides, sapigueu que nosaltres el farem arribar en aquest projecte, no?
Moltíssimes gràcies, Mireia Angerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona. Ja veuen els oients que Mans Unides no atura la seva activitat tot l'any, però de cara al febrer ja parlarem de l'inici de la campanya de l'any vinent, com sempre, si Déu vol.
La feina no s'atura.
No s'atura.
Mai s'atura.
Que vagi molt bé. Una abraçada. Adéu.
Moltes gràcies, Ignasi. Adéu.
Temps de diàleg.
Parlem avui de judaisme, perquè Fragment Editorial ha publicat el llibre de la claredat, un dels textos més bàsics de la història de la càbala clàssica. Així ho diu Manuel Forcano, traductor i responsable d'aquesta edició, en la introducció. Aquest doctor en filologia semítica ha dit que els temes que desplega la seqüència de les emanacions divines, o sefirot, l'origen diví del mal, la reencarnació de les ànimes, el significat místic de la forma de les lletres hebrees o la concepció andrògina de la divinitat, van causar sorpresa i escàndol des que va començar a circular aquesta idea, la càbala, a finals del segle XII. El Sefer HaBahir, el nom en hebreu del llibre de la claredat, és una obra plena de símbols que obliga els lectors a ser savis, en altres paraules, a llegir una cosa però entendre'n justament una altra, que s'entengui bé això de ser savis. Ho explica també Manuel Forcano, amb qui ara mateix parlarem. El llibre de la claredat seria el segon llibre far de la càbala medieval. Aquesta edició, la primera en català, inclou la versió original en hebreu i la traduïda en pàgines alternes, i es publica a la col·lecció Sagrats i Clàssics de Fragmenta. Saludem ja Manuel Forcano, traductor i també responsable de l'edició d'aquest llibre. Hola, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Bé, el llibre de la claredat relata els debats entre rabins i els seus deixebles en un total de 200 paràgrafs al voltant de la Torà, la llei jueva. Com podem entendre avui i sobretot intentar interpretar aquests textos, doctor Forcano?
Doncs de manera bastant complicada, però això mateix era l'objectiu de poder traduir un text d'aquestes característiques del català i posar-hi baranes, no? Posar-hi notes i mirar d'entendre aquesta manera que tenien a l'antigó de discutir i d'embrancar-se en discussions teològiques a partir de la concatenació de textos i de versets bíblics per extreure'n doncs, unes lliçons ocultes, mistèriques, que s'amaguen a darrere de les paraules que llegim horitzontalment. Uh-huh. Els cabalistes creien que la lectura horitzontal, que és la que fem quan llegim un llibre tranquil·lament, dona un dels sentits. Però cal també fer una lectura perpendicular, que és enfonsar-se, submergir-se, penetrar en cadascuna de les paraules de forma perpendicular i en especial també de les seves lletres. Uh-huh. I aleshores extreure'n un sentit ocult, un sentit no evident, un sentit no a priori a la vista, però que existeix i que forma part també del missatge que vol donar el text bíblic.
Sí.
I les discussions dels rabins tracten sobre això, no? Uh-huh. Què s'amaga darrere de les paraules.
Per tant, aquest llibre, especialment llegir-lo horitzontalment, no en diagonal, però és que, a més, també perpendicularment, com vostè diu, és a dir, interioritzant bé els textos, que són majoritàriament paràboles, una cinquantena,
sí,
amb diferents elements, oi? El rei, els seus fills, la núvia, la filla...
Sí. És a dir, l'escriptor del llibre de la claredat se n'adona que les discussions són aspres a vegades, no? I la manera de... Com que es presenta com un diàleg, no?, entre els mestres i els alumnes que fan preguntes i que qüestionen els postulats dels mestres, doncs els mestres moltes vegades es veuen en la necessitat de posar unes paràboles, no?, de posar com unes petites anècdotes molt simbòliques, on el rei, la reina, la núvia, els fills, doncs, representen Déu, la divinitat, la presència divina... és a dir, són unes paràboles que salpebren el text, que el fan més atractiu, però que en el fons ens estan donant també un missatge simbòlic i hem d'interpretar cada personatge d'aquesta paràbola significa una altra cosa. No? Uh-huh. I per això, a la introducció vam dir, aquest llibre és un llibre per savis, no? Perquè els lectors han d'entendre més enllà del que diu el text en la lectura horitzontal, sinó que han d'entendre moltes més coses, i per això el text té una llarga introducció doncs, on es donen les claus, no?, interpretatives d'un text mistèric.
Efectivament, val la pena llegir aquesta introducció, que no és certament llegir el llibre, però sí és una gran ajuda per cercar les paràboles i molts d'aquests elements que surten en les paràboles de la càbala jueva també les utilitzava Jesús de Natzaret, no?, per intentar explicar el regne de Déu.
Sí, en el fons és un mètode interpretatiu i hermenèutic, diríem, per tant, d'interpretació i exegètic del text bíblic, que en l'època de Jesús de Nazaret, doncs també, evidentment, es feia servir. És en aquesta època on els savis de la Mishnah, que són els rabins que interpreten els primers textos de la Torà, doncs acabaran sent compilats en un llibre que nosaltres anomenem avui la Mishnah, però vull dir, Jesús de Nazaret, moltes vegades, i ho veiem en els evangelis, parla i s'expressa d'una manera en què els rabins del seu temps doncs, també ho feien per interpretar els textos bíblics.
La càbala jueva, entesa com un desig de conèixer i de comprendre la divinitat, com la podria definir en paraules, diguem-ne, més divulgatives?
La càbala jueva és un intent de donar respostes, un intent de donar interpretacions d'una altra manera, no? La Mishnah i el Talmud, que són els textos interpretatius de la tradició rabínica, en donen una versió. I els cabalistes van voler veure'n una versió oculta, mistèrica, més profunda, més emotiva, i els textos de la Càbala intenten transmetre'ns les revelacions, els misteris que els rabins que es dedicaven a aquest tipus d'interpretació doncs, trobaven, no?, i descobrien. Per tant, la Càbala, en el fons, és una manera d'explicar d'una forma més emotiva, més directa, a través del misteri de l'ocultació del sentit primigeni, els textos de la Bíblia. És a dir, la Bíblia llegida horitzontalment té un sentit, es pot interpretar, i els rabins de la Mishnah i el Talmud ja donen aquesta interpretació, però encara hi ha una altra, una tercera manera d'interpretar, no? Que és una manera doncs, de trobar-hi veritablement allò que s'hi amaga, molt amagat, molt ocult, molt fosc a darrere de cada paraula, i el que descobreixen són secrets que porten directament a Déu. Uh-huh. I els cabalistes creien que el descobriment d'aquests secrets eren els que ens mostraven la veritable fesomia de Déu. Uh-huh. Qui era Déu de debò? Es trobava darrere d'aquest tercer sentit, a darrere d'aquest missatge ocult que amagaven les paraules de la Bíblia. Uh-huh.
Manuel Forcano, que ens acompanya avui, és poeta i traductor, té 55 anys, és doctor en filologia semítica per la Universitat de Barcelona i ha estat, entre altres coses, professor d'hebreu i d'arameu a la Universitat de Barcelona. Ha traduït diversos llibres de l'hebreu. Vaja, deixi'm dir que és admirable, no?, saber hebreu i saber arameu als ulls de la nostra cultura llatina, no?, catalana, espanyola, europea. En tot cas, aquest llibre que inclou hebreu i català, un pot pensar quan l'obre i el llegeix que és efectivament per a savis que coneguin l'hebreu, precisament està traduït pels qui no coneixen l'hebreu, no? Però com recomanaria la seva lectura una mica a nivell més metodològic?
El tema és que els lectors que s'acostin a aquest llibre és perquè els interessa la història de la Càbala, perquè es considera la primera obra de la Càbala. La primera obra que parla d'una sèrie de temes a partir dels quals la història llarga de la Càbala, que dura fins avui en dia, desenvoluparà fortament, no? La concepció andrògina de la divinitat, és a dir, Déu és home i dona a la vegada, no només home. L'origen del mal, el mal és també, forma part del pla diví, per tant, el mal l'ha creat Déu. La forma mística de les lletres, és a dir, totes les lletres hebrees tenen una significació especial i la seva forma a l'hora d'escriure's també té un significat. La reencarnació de les ànimes, és a dir, no estem aquí només una temporada, sinó que tornem i tornem i tornem per complir tots els preceptes de Déu, etc, etc. Totes aquestes idees neixen amb aquest llibre. Per tant, aquest llibre és veritablement la pedra fonamental original d'inici de la Càbala jueva, és a dir, la mística del judaïsme, i per tant és una obra molt important que calia tenir en català.
Molt bé, i la tenim.
Sí, i la tenim, ara ja la tenim.
Exacte, ja la tenim. La tenim, llibre de la claredat, que arriba anys després del llibre de la creació, també traduït al català de l'hebreu pel mateix Manuel Forcano. Per tant, ja tenim aquestes dues grans obres del judaïsme.
Exacte. A poc a poc, doncs, l'editorial Fragmenta s'ha posat bé, no?, per anar traduint i anar publicant, evidentment, fer aquests clàssics, no?, diríem, de la mística judaica, que comencen amb el llibre de la creació, que tindrà després, doncs, el llibre de la claredat com una pedra de volta molt, molt important.
Moltíssimes gràcies, doctor Manuel Forcano, per haver-nos acompanyat. Enhorabona per aquest treball i animem els interessats en el diàleg interreligiós i en el judaïsme particularment a llegir aquest llibre. Fins una altra, una abraçada.
Fins una altra, moltes gràcies.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Reprenem el fil de la històrica audiència general, audiència privada, perdó, del Papa Francesc, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest dilluns al matí al Palau Apostòlic del Vaticà. Aragonès ha invitat el pontífex a venir a Catalunya i tot s'ha desenvolupat en el marc de dues properes commemoracions importants, el mil·lenari de Montserrat el 2025 i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí el 2026, amb la previsible finalització de les obres de la Basílica de la Sagrada Família. Tenim amb nosaltres uns moments avui el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Carles Armengol, que és, per tant, el representant del govern pel que fa a les relacions amb les confessions religioses i, per tant, també amb l'Església Catòlica. Senyor Armengol, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, no sé què ens pot explicar del que vostè sap d'aquesta trobada, a banda del que ja hem sentit per boca del mateix president.
Doncs, aviam, dels detalls, poca cosa, perquè, a més, amb una conversa d'aquest tipus ja s'entén que no és... És per anar revelant els detalls de la conversa, no? Però jo crec que s'emmarca, doncs, en el que són les relacions normals de Catalunya amb la Santa Seu, amb aquest doble sentit que té la Santa Seu. És a dir, evidentment, doncs, per la dimensió religiosa i que té connexió amb el pes, doncs, del catolicisme a Catalunya en la tradició i en el moment actual encara és la religió majoritària dels catalans, però també doncs cal afegir, doncs, aquest pes diplomàtic que té la Santa Seu com a actor internacional i que d'alguna manera Catalunya sempre procura tenir una veu també directa en aquests àmbits internacionals. Uh-huh. Jo crec que aquests són els dos elements de la visita, sense possiblement una agenda molt concreta de qüestions a tractar, no? Uh-huh.
Sempre és un èxit, no?, que un president català, des de fa més de 40 anys que no anava al Vaticà un dels seus predecessors, Jordi Pujol, sigui rebut per un papa.
Està molt bé, és el que us comentava fa un moment, jo crec que té molt sentit en la doble dimensió que esmentava, i, bueno, sembla que ha estat una audiència ben cordial, que ha estat parlant d'uns 40 minuts, per tant, un temps suficient per poder, doncs, intercanviar punts de vista i comentar qüestions. Mm-hmm.
Pere Aragonès ha dit que ha exposat al Sant Pare amb normalitat els seus plantejaments personals i polítics sobre Catalunya i que s'ha sentit molt escoltat. Creu vostè o pot assegurar que li ha parlat d'aquests temes d'aquests dies? Amnistia, pactes polítics, futur de Catalunya...
No sé si en detall, però és molt fàcil que en una conversa de 40 minuts alguna d'aquestes qüestions hagi sortit. De fet, el plantejament del Papa Francesc sobre aquestes qüestions, i específicament el Papa Francesc ha parlat de Catalunya en diferents moments.
Sí.
Hi ha una entrevista, una llarga entrevista a l'ABC, que ara aquests dies ho recordava el mateix diari, doncs, on ell aboga, doncs, per les solucions dialogades, perquè s'han de buscar aquestes... Bueno, quan hi ha un conflicte polític i en aquesta situació estem, doncs s'han de buscar solucions des del diàleg, des de la cooperació. Jo crec que ell, el Papa Francesc, no s'ha mogut d'aquest posicionament. Jo crec que és el posicionament actual del govern de la Generalitat i, per tant, fàcilment és un tema que pot haver sortit, però no m'aventuro a plantejar més coses, no?
Bé, i una última qüestió molt breu, també. Sabem que el president ha dit al Papa que li encantaria que vingués a Catalunya. Creu vostè que és viable el recorregut de canals que cal transitar, no?, els propers mesos, si és que es pot fer viable una visita del Papa a Catalunya, per exemple, el 2025?
Jo ho veig molt difícil, però no pel recorregut, sinó per una mica també la política de viatges que manté el Papa Francesc. De tota manera, i és una cosa, encara no sé si ha pogut arribar a sortir en la conversa, però evidentment que el mil·lenari de Montserrat és un aconteixement molt important pel país, no només per l'Església, no només per Montserrat, sinó per tot el país, per el que Montserrat significa, i la Generalitat estem implicats en fer una exposició al Palau Robert, i hi ha la idea, que ja estem començant a sondejar possibilitats, de que aquesta exposició pugui ser també portada posteriorment a Roma, potser en algun emplaçament del Vaticà, això ja ho veuríem. Per tant, és a dir, si el Papa no ve a Catalunya, Catalunya anirà a Roma.
Molt bé, molt bé.
Com ja ho ha fet altres vegades.
Sí, amb aquella exposició, Germinans Germinavit, l'expressió religiosa...
Sí.
En llengua catalana al segle XX, sí, recordem.
Bé, i el pelegrinatge que hem viscut fa poc, que ha sigut una expressió també maquíssima i que el Papa doncs hi ha connectat i ha pogut gaudir, participar, escoltar una sardana, en fi, parlar amb els escolans de Montserrat. Per tant, jo crec que aquesta dimensió, aquesta connexió o aquesta dimensió internacional de Montserrat, des del govern de la Generalitat la impulsarem. Per tant, si ja us fem els camins, però crec que aquesta exposició pot ser una exposició molt referent, i la idea que tenim és poder-la, primer s'estrenaria a Barcelona, evidentment, però dins de l'any del mil·lenari, que encara tenim temps, doncs miraríem de portar-la a Roma. Això doncs... ho hem de començar a treballar.
Doncs moltes gràcies per haver-nos avançat aquesta previsió i també haver-nos comentat el dia d'avui, que és un dia de satisfacció per als catalans, especialment per als catòlics, després d'aquesta audiència privada del Papa Francesc amb el president Pere Aragonès. Senyor Carles Armengol, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, un plaer, com sempre, aquí a casa seva. Una abraçada.
Moltes gràcies, Ignasi.
Adéu-siau.
A veure.
En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Avui sortim fins a la parròquia de Sant Miquel dels Sants de Barcelona, on funciona des de fa ja bastants mesos Escola de Famílies en Camí, una iniciativa d'un grup d'unitats familiars vinculades a aquesta comunitat cristiana i oberta a tothom. Consisteix a proposar sessions de reflexió a partir de temes actuals, temes humans, socials, que ens interessen un diumenge al mes al matí. El 18 de novembre, sobre la formació dels laics en un món secularitzat. El 3 de desembre, sobre les pel·lícules i els valors al cinema. El 21 de gener, sobre la qüestió del treball a l'era digital. El 18 de febrer, sobre l'Evangeli com a bona notícia per a la societat del cansament, així es diu a la proposta. El 14 d'abril, sobre la història de l'Església. I el 19 de juny, sobre l'Agenda 2030, sobre la nostra implicació en aquesta previsió. Ens acompanya una de les responsables i impulsores d'Escola de Famílies en Camí, Maricel Munté. Hola, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies i enhorabona per aquesta feina que feu. Hem fet una petita síntesi perquè així també hem ofert una panoràmica del que és aquest curs Escola de Famílies en Camí. Quina línia de continuïtat té? Per què heu preparat aquests temes?
Aviam, bueno, nosaltres funcionem de fa quasi 3 anys, Ignasi.
Molt bé.
Estem des de novembre del 2020, que encara anàvem tots amb les mascaretes posades.
Sí.
I fins ara.
Sí, sí, per tant, ja 3 anys. He dit uns quants mesos perquè no recordava exactament els anys.
Per això dic el primer, li aclariré, perquè gràcies a Déu estem caminant i no hem parat fins ara.
No, i tant, i tant.
Que estem super, super contents.
Això avançant i consolidant-vos, diguéssim.
Sí, la veritat és que sí, i fent xarxa cada vegada més gran. Després hi ha parròquies que ens estan demanant com ho fem. Vull dir que s'està com contagiant les ganes de ser famílies en xarxa.
Molt bé. I aleshores dius que amb aquest camí recorregut heu tingut ocasió de reflexionar més, no?, sobre temes que poden interessar, que poden arribar al cor de moltes famílies, potser?
Sí. Bueno, saps que la nostra forma de treballar és que ens trobem una vegada al mes a les 10 del dematí. Comencem amb un petit esmorzar, com totes les coses bones, no?, menjant junts.
Sí.
I estem fins a les 12:30, que fem, celebrem l'Eucaristia plegats. Llavors és un matí al mes on toquem un tema que proposem a la gent que ja el porti treballat, o sigui, proposem alguna lectura prèvia, portem una persona que és com més especialista d'aquell tema i després ho treballem molt amb grups petits i amb diàlegs amb grups petits. De manera que les conclusions que traiem al final del matí del diumenge són unes conclusions gràcies a l'aportació com de l'especialista, però també fruit del diàleg i de la vida de les famílies.
Molt bé.
Així és com estem fent.
Hem d'aclarir que la primera sessió del 18 de novembre és en el marc del Congrés Inspira, oi? A la Salle Bonanova de Barcelona.
Sí, ens han convidat a formar part d'una taula rodona que jo crec que serà molt suggerent, perquè estarà l'Assumpta Cendra amb l'Escola de Laics, estarà la Núria Caum com a representant de l'ISCREP i estaré jo com a Escola de Famílies en Camí, moderats per Josep Oton, i treballarem, bueno, dialogarem sobre la formació dels laics en un món secularitzat. El dissabte, sí, dintre del Congrés Inspira.
Efectivament, en aquest cas és un dissabte, sí. Llavors, el 3 de desembre, que serà el primer diumenge d'Advent, bé, aquesta sessió ja ordinària a la vostra parròquia de Sant Miquel dels Sants, al carrer Escorial de Barcelona.
162. Escorial, sí. 162,
molt
per tothom
bé,
que vulgui venir. Perquè,
exacte,
a més, l'accés a la sala Natzaret o al teatre No Fem és des del carrer, vull dir que no tenen que cruzar tota l'església, i és un luxe, perquè pot vindre tothom que vulgui.
Molt
fins
bé.
I tot persones que no siguin creients, vull dir que és un plantejament de diàleg com molt obert. I sí, aquest 3 de desembre tenim el luxe de tindre la Mar Pons, que ella és directora de contingut de Contraste i analista de sèries. I llavors ens, bueno, parlarem i explorarem com ens manipulen les sèries i les pel·lis a nivell ideològic i de valors i totes aquestes coses.
Molt
el 3
bé.
De desembre. Sí.
Doncs ara no ens queda temps d'aprofundir-hi més, però recordem que les sessions a partir del 3 de desembre, després el 21 de gener, el 18 de febrer, 14 d'abril i 19 de juny, al carrer Escorial 162, hem dit, de Barcelona, a la parròquia de Sant Miquel dels Sants, des d'un quart d'11 del matí fins al migdia. Per tant, és reservar-se al matí.
És important que la gent sàpiga que estem a Instagram,
sí,
perquè si algú volgués formar part del grup de WhatsApp on passem lectures recomanades i això, ens poden escriure per Instagram i els podem introduir en un grup gran que tenim de WhatsApp, que no és en xarxa, per poder seguir dialogant i també per rebre la informació. O sigui, a Instagram està la informació, però el grup de WhatsApp hi ha com més material per poder llegir.
Doncs ben fàcil, Escola de Família, paraules separades amb guió baix, Escola de Família, allà a Instagram doncs tenen tota aquesta informació per entrar al grup de WhatsApp, on es poden rebre tota mena d'informacions. Moltes gràcies, Maricel Munté, i enhorabona una vegada més per aquesta iniciativa d'un grup de famílies que s'està fent gran, no pas per exaltar-se, oi?, sinó per ajudar.
Sí, 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 per pensar junts i també somiar junts amb petites coses que podem anar construint per fer un món millor, no? Un trosset de cel a la terra.
Un trosset de cel a la terra.
I tant, amb l'ajuda del Senyor.
I tant, això mateix, doncs que vagi bé i en tornarem a parlar. Escola de Famílies en Camí. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Gràcies, Ignasi. Bona tarda.
Fins aquí ja la nostra sortida d'aquest divendres. arribat al final d'aquesta edició del Sense Distància, avui solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria. Moltes gràcies per la vostra companyia. Ara us deixem amb les segones vespres solemnes de Montserrat, de la Puríssima, i si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, és dilluns, de seguida us deixem ja amb el comentari de l'Evangeli del dia. Seguiu a Ràdio Estel i també recordeu que per Ànima Estel ens podeu escoltar de dilluns a divendres a 2:15 del vespre i a les 12 de la nit. Que vagi bé, adeu-siau.